Aquesta setmana, els coworkings de Sant Cugat estan de portes obertes per donar-los a conèixer als veïns de la ciutat. Per parlar-ne, hem convidat a Cugat Mèdia dos responsables d'aquests espais. Per un costat, Pep Wenberg, del coworking La Cleda, del carrer Sant Jordi. Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies. Bon dia.
També tenim amb nosaltres Juanita Sánchez, del coworking Bitàcola, de la carretera de Rubí. Què tal?
Hola, muchas gracias por tenernos.
I també hem convidat a Esther Salvador, tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Què tal, Esther?
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé. Començarem per una cosa ben senzilla, que igual és una obvietat, però potser molta gent no ho sap. Què és un coworking? I què ofereix als treballadors? Si vols, Pep, tu mateix?
Sí. Mira, a nosaltres ens agrada definir el coworking i més a l'escala de Sant Cugat. No oblidem que estem parlant d'una població d'uns 90.000 habitants. I, per tant, el concepte de coworking a Sant Cugat no és comparable al concepte de coworking a grans ciutats com pot ser Barcelona, com pot ser Londres, com pot ser París, com pot ser Amsterdam. És una altra cosa. Llavors, aquí ens agrada dir que és aquell espai que et falta a casa, però que tens a tocar de casa per treballar, òbviament per treballar. I també és important construir-hi comunitat en aquests espais. Una comunitat que, en el nostre cas, no necessita de molts esdeveniments per construir-la, perquè al cap i a la fi no deixen de ser persones que viuen aproximadament en el barri i que pertany a una relació com aquelles, no?, altres persones que pots trobar pel carrer de Sant Cugat. Doncs, diguéssim, comunitat i aquell espai que necessitaries a casa, més en aquests temps post-pandèmia, no?, tot aquest concepte del teletreball, el tens en un altre lloc a tocar de casa. Tocar de casa estem parlant 5, 10, 15 minuts a peu.
Molt bé. Juanita, ¿cómo lo definirías tú?
Creo que la definición de Pepe es bastante buena, pero además le agregaría en ese sentido que es como que en el coworking damos algo que pierdes cuando no estás en una oficina tradicional y es la conversación al lado de la máquina del agua. Es esa conversación en la que puedes tener una celebración de un cumpleaños o puedes hablar con alguien de cómo se tramita algo ante un gestor. Y te sales un poco más allá de que la comunicación más importante que tengas en el día sea con la lavadora o con la secadora de tu casa.
Exacto. Perquè està pensat sobretot per treballadors autònoms, freelance, almenys abans de la pandèmia segur, o segur, majoritàriament, però ara potser ha canviat una mica, no? Però en un inici estava pensat per aquest tipus, no?, de treballadors, Pep?
Bé, jo crec que ho has dit bé. Inicialment, tot el món coworking es destinava molt a un perfil creatiu i el que es coneix com startups tecnològiques. Neix una mica en tot aquest ambient. El cert és que durant la pandèmia i després de la pandèmia, a mi m'agrada dir que, en certa manera, s'ha democratitzat. És a dir, el perfil de coworker s'ha obert. Qualsevol persona pot ser un coworker d'un coworking. I nosaltres això ho hem viscut. És cert que les empreses amb una assistència a una oficina tradicional estan ajudant això amb aquestes polítiques de 2-3 dies a casa. Això ens està portant doncs, des de directius d'empresa que mai havien tocat un coworking a perfil de treballador d'empresa i de totes les edats, certament de totes les edats. O sigui, si abans ens movíem amb unes franges, potser doncs 25 a 40 anys, doncs ara ens movem d'unes franges de 25 a 55 anys. I això jo crec que està molt bé. I escoltar aquell perfil d'empleat més d'empresa tradicional, explicar les virtuts d'un espai de coworking al centre de Sant Cugat és molt gratificant, perquè se n'adonen que tenen un equilibri, no allò que els anglesos diuen el work-life balance, no? Aquest equilibri vida-treball és doncs, molt més satisfactori que el que tenen quan han d'agafar el cotxe o quan han d'agafar el transport públic i trigar una hora o més a arribar a la feina.
Juanita?
Hay un elemento que, bueno, la verdad es que Pep siempre dice cosas que me resuenan muchísimo, pero además, en el caso de nosotros, por nuestra localización, a nosotros nos llegan más muchas personas que no son de San Cugat. A nosotros nos llegan personas que tienen hijos en los colegios alrededor o que trabajaban en empresas que estaban en San Cugat, pero que esas empresas ya no les dan todos los mismos días y sus hijos sí tienen que venir a los colegios también en San Cugat. Entonces, digamos que ahorita se ha cambiado mucho. De hecho, tengo estudiantes universitarios que no quieren estar en su casa y prefieren venirse a trabajar, a estudiar al coworking en las horas en que no quieren estar con los padres. Obviamente no es lo mismo, porque el perfil es mucho mayor que antes. Antes tienes toda la razón, el perfil era millennial total y acá la edad ha subido bastante. Hemos tenido nuestros 60 y algo también ha llegado a la edad, pero eso también ha hecho que el intercambio entre generaciones sea maravilloso. O sea, es un constante aprendizaje, es una constante forma de construir el mundo desde otra perspectiva. Es como que es un espacio donde te prestan los ojos otros para que puedas aprender lo que se hizo antes o lo que se va a hacer después.
Mm-hmm. Molt bé. I Esther, per part de l'Ajuntament, creieu que a Sant Cugat hi ha prou espais de coworking per tota la demanda que hi ha o que hi pot haver?
De moment hi ha prou espais de coworking. El que sí que potser és possible que encara n'hi hagi algun més que puguin sorgir a la ciutat. Crec que és una ciutat amb 8.200 treballadors autònoms, dels quals molts són professionals, treballen des de casa, i creiem que els espais de coworking és un espai de cotreball, de col·laboració, de fer comunitat i, sobretot, també de transferència del coneixement. És a dir, són conceptes que potser i accions que no es donarien si no estiguessin en un espai de coworking. És a dir, tu des de casa no pots tenir aquest treball col·laboratiu, no pots intercanviar experiències i potser pots impulsar inclús el teu negoci i generar oportunitats. Per tant, jo crec que aquí s'obre un ventall d'oportunitats immens amb aquests espais de treball.
Molt bé. També pensant en qui potser no n'ha trepitjat mai cap i no sap ben bé com funcionen, quin preu o quins preus ens movem, diríem, i quins serveis ofereix? Algunes coses poden ser evidents, però potser altres no tant. Per tant, Pep, no sé, més o menys, a la Cleda, la gent que hi trobarà i més o menys quin preu és per valorar si li val la pena o no.
Sí. Doncs mira, la veritat és que tenim tarifes molt flexibles i diverses, però si vols arrencada podríem parlar de la que abans tenia més tirada, que era la taula fixa. Era una taula que s'oferia 24/7, 24 hores als 7 dies de la setmana, que estava molt destinada a aquell autònom que, no, que en certa manera, pobre, no deixa de treballar. Llavors hi anava molt bé també tenir hores de nit o de cap de setmana. Aquest perfil encara existeix, però s'ha anat perdent. Ara tiren més les flexibles, com et deia. Gent que necessita només matins, per temes de conciliació familiar o només tardes. De fet, també tenim la taula de conciliació, on a vegades un pare i una mare comparteixen la mateixa taula i un ve al matí i l'altre ve a la tarda. Tenim taules flexibles. Oferim com bonus per 8 dies al mes, per 10 dies al mes, per un dia a la setmana. De fet, un coworking petit admet ser molt flexible i adaptar-se a les necessitats que cada, diguéssim, cada setmana o cada mes se'ns estan, no?, obrint davant, no? I és això una mica el que intentem fer. I després també, òbviament, hi ha lloguer de sales. Sales de reunions, que abans eren reunions presencials i ara són reunions virtuals. És gent que ens demana poder reservar paquets d'hores per videoconferències. I això també ho tenim. La reunió presencial de tots els empresaris i freelancers i autònoms que tenim aquí en el coworking, diguéssim que gairebé ha desaparegut. Poca gent ve a reunir-se aquí. De fet, la majoria d'autònoms i freelancers van a casa al client a reunir-se, si cal presencialment, i tota la resta es resol en videoconferència.
Mm-hmm. Molt bé. I Juanita?
I no t'he dit, llavors, perdona, les fixes, clar, estaríem parlant de 185 euros més IVA, mm-hmm. No t'he explicat el preu, i les flexibles es mouen entre el 100 i el 120.
Mm-hmm. Molt bé. Juanita?
Nosotros también teníamos al comienzo solamente como dos planes, que eran el flexible y la mesa fija. Obviamente la situación ha hecho que cambiemos y tenemos desde planes diarios, o sea, si alguien quiere venir un día, puede venir un día, hasta tener la fija. Incluso tenemos planes que incluyen el gimnasio. Como somos vecinos al DIR, hay la opción de que se pague el DIR y el coworking al mismo tiempo, de manera que pueda conciliarse también esa actividad física con la actividad laboral. Tenemos reuniones, en nuestro caso todavía sí siguen existiendo reuniones presenciales. Las que no tenemos son reuniones grandes. Antes teníamos un espacio para 30 personas y ese espacio sí no lo estamos utilizando en ese instante. Realmente no queremos poner en riesgo a nadie, ni a ellos ni a nuestros coworkers. Pero sí en las salas que tenemos acceso desde la calle y que no tienen tanta interacción con nuestros coworkers, sí pueden venir directamente al coworking. Y las tarifas van desde 15 euros diarios hasta 250 que incluye con el DIR una mesa fija. En ese caso, en cada caso, de todas maneras, lo que nos ha tocado aprender a hacer, y creo que a Pep le ha pasado lo mismo exactamente, es que cada persona es un mundo y a cada cual se le genera su propia necesidad. ¿Qué tenemos de beneficio frente a cualquier otra oficina, igual a cualquiera de los coworkers? Es que no estás obligado a existir durante múltiples meses. No es un contrato que te encadene durante meses o que tengas que decir durante un año estoy encadenado a este espacio. Si lo necesitas esta vez un mes, pues es este mes. Si lo necesitas solamente esta semana, pues esta semana. Y hay veces que solamente lo necesitas este día porque vienes desde Bilbao y este día es el que necesitas. Ese día también lo tienes acá.
Uh-huh. Y por lo que entiendo, pel que entenc, dels horaris, són les 24 hores dels 7 dies a la setmana? ¿Pot arribar
Depende.
Això? Depende.
Depende. Si estamos hablando de mesas fijas o flexibles, estamos hablando de 24 horas 7. No tengo ningún problema y puede, cada uno tiene su llave y puede agregar, venir cuando quiera. Cuando se tratan de los otros planes, y es un horario de oficina, porque tampoco tengo la obligación de estar encadenada yo.
Claro, claro. Molt bé, perfecte. L'Ajuntament, Esther, va crear un pla per impulsar precisament aquests espais, els coworkers, i a més ho va posar en marxa just abans de la pandèmia, no? Llavors tot s'ha quedat una mica... Es va quedar aturat, evidentment, i ara, diríem, com s'ha reprès aquell pla, o quins termes tenia aquell pla, i com s'ha canviat o adaptat a la postpandèmia?
Bé, nosaltres vam iniciar un projecte a finals del 2019 amb els coworkings de la ciutat i vam fer tota una sèrie de reunions amb els coworkings i vam establir un projecte que en col·laboració amb la Diputació hem engegat des del 2019-2020. Sí que és cert que ens ha agafat la pandèmia pel mig, a tots plegats, i realment el sector dels coworkings doncs, també s'ha vist molt afectat. Dintre de tot el que és aquest projecte de coworkings, que volíem impulsar aquest model de cotreball, una de les parts i una de les accions va ser, sobretot, fer aquesta setmana de portes obertes, que es visibilitzessin els espais. Jo crec que, de moment hem començat amb aquesta setmana, segurament més endavant farem moltes més accions, però, durant aquesta setmana farem tota una sèrie de xerrades i sessions que estan obertes a qualsevol professional o autònom o empresa que vulgui visitar els espais. Tots són molt diferents, tots els espais, i tenen unes característiques doncs, que poden encaixar més o menys, com deia la Juanita, amb les seves necessitats. No? L'Ajuntament, doncs, de moment, doncs, hem fet també uns ajuts pels coworkings, hem fet un vídeo en el que sortissin també tots aquests coworkings i es visibilitzessin. Està a la web per qualsevol autònom, ja et dic que pugui estar interessat, doncs pot veure a la web tot el que hem fet, contactar amb l'oficina d'atenció a l'empresa per si té algun dubte també per poder-los doncs, ajudar doncs, també a anar en aquests coworkings. I el que intentem és això, és doncs, intentar ajudar i impulsar aquesta forma doncs, de treball que és nova, que fa uns anys que s'ha implantat i que creiem que va... que té un impuls ja a nivell de forma nova de treball, que està per quedar-se i que seguirà.
Molt bé. Volia comentar una cosa que més o menys ha anat sortint en algunes coses de les que heu anat dient, que és que al principi de la pandèmia, sobretot aquells 3 mesos tancats a casa, doncs molta gent va dir, ostres, que bé, quedar-me a casa treballant, m'estalvio els embussos, puc portar els nens al col·le, tal, etcètera. Però després, diríem, a tothom se li ha fet una muntanya, hem vist els contres, no? El que deies la Juanita de parlar amb la rentadora, doncs, evidentment, això segurament us ha obert les portes a molta gent que us ha descobert, no? Precisament en aquell mig-mig, no? És a dir, no vaig a l'oficina, però tampoc em quedo a casa en pijama treballant. Digues, Pep.
Sí, òbviament hem tingut molts d'aquests perfils. Aquí, en certa manera, això ho comentem a vegades. Crec que s'ha creat aquesta mena de dicotomia de si treballes a l'oficina o treballes a casa. El problema és que jo crec que gairebé tots els que tenim la fortuna de poder estar en una casa molt de temps, al final allà el que hem construït és una llar. No és estrictament un immoble, és una llar amb totes les condicions que comporten una llar i amb totes les polítiques, no?, que regeixen aquella llar, no? Bé perquè hi ha altres persones, bé perquè hi ha animals, bé perquè hi busques un caliu o el que sigui, que no sé si la feina és el que acompanya més aquestes polítiques que hi ha en una llar. Llavors, per això crec que és molt important entendre que hi ha tercers espais. Tercers espais que crec que els coworkings, òbviament, cobreixen moltes de les necessitats, però entenc també molt la gent que decideix anar a una cafeteria a treballar o a la platja de Barceloneta. Vull dir, ara jo crec que els dispositius mòbils ens permeten treballar a qualsevol lloc i si, per una part no volem que la tecnologia ens governi, òbviament, però fem ús de la tecnologia per poder governar les nostres vides, no?, de la millor manera possible. Aquest també és un criteri que m'agrada de manera configurativa comparar amb la idea d'abans, no? La idea d'ergonomia, que està molt vinculada a l'espai de treball. La idea d'ergonomia estrictament era dissenyar una cadira, perquè el dispositiu no era mòbil. Era un ordinador de sobretaula que pesava molts quilos i, òbviament, no podies moure d'allà. Per tant, tot el disseny i tota la càrrega, diguéssim, de confort de l'usuari o del treballador estaven dissenyats aquella cadira. Ara tot això ja ho hem superat i el concepte d'ergonomia és holístic, és 360 graus. I, sobretot, si algú comporta és mobilitat. És que tu puguis moure't lliurement d'un lloc a l'altre, bé sigui l'oficina, bé sigui algun dia, escolta, estic d'humor per quedar-me a casa, segur que algun dia t'hi pots quedar, o bé aquests tercers espais, siguin coworking, siguin el que siguin.
Mm-hmm. Molt bé. Juanita?
A mí me parece que nos hicieron pensar, o sea, esos meses de quedarnos guardados nos causaron varios elementos. Uno, y es darnos cuenta que como seres humanos necesitamos más espacio que el que nos guarda dentro de nuestra casa y que lleva a tratar de imponer en un espacio que se vuelva el gimnasio, el trabajo, el lugar donde paseo con el perro, el lugar donde estoy con los niños, el lugar donde trabajo, todo, 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 lo único que nos puede conducir es a la locura. Y eso hizo que se valoraran muchísimo más, o sea, no, todos creo que acá valoramos más los parques, en este momento valoramos un perro, creo que se volvió el mejor amigo realmente del hombre en el sentido de que nos permitía salir. Pero adicionalmente, y es una cosa que quiero recordar y en este momento agradecerlo, el ayuntamiento no solamente hizo cosas puntuales como esta semana o como el video, hubo una cosa que fue un gesto que tal vez es el gesto más barato que se podría haber hecho y que fue el más importante para mí, y es que en esos momentos en que estábamos pensando debajo de qué puente íbamos a terminar viviendo, porque un coworking de qué va a vivir si no hay gente que los habite, recibimos todos una llamada. Esther nos llamó y nos preguntó, ¿cómo estás? Y pienso que en ese momento el ayuntamiento se convirtió en un coworker más de nosotros, porque nos unió y nos integró a este territorio, se integró a un espacio y nos buscó la manera de hacernos sentir que esto también iba a pasar. Entonces, muchas gracias de nuevo, Esther, por esa llamada que en su momento me salvó la vida.
Gracias a vosotros. Nosotros hicimos nuestro trabajo, hicimos seguimiento de todas las empresas que estaban padeciendo la situación del COVID y que realmente pues sentimos pues la obligación también de hacer ese seguimiento y de saber cómo estabais. Eso ya nos habíamos reunido, habíamos hecho también un poco de planificación del proyecto, teníamos que cambiar todas las acciones que estábamos haciendo y realmente sabíamos que lo estabais pues pasando una situación pues complicada como muchísimas empresas y profesionales de la ciudad. Gracias a vosotros también, que os habéis esforzado también y seguís aquí, seguís aquí.
Y seguimos.
Aunque hay una baja también, hay que decirlo, pero seguís aquí con el impulso y las ganas de que la ciudad tenga unos coworkings a la altura y que son también unos elementos que sirven para centralizar o retener el talento también de Sant Cugat, porque las personas que van a los coworkings están en Sant Cugat y trabajan, pues estudian también y se mantienen una relación de colaboración muy estrecha también con la ciudad.
Molt bé. I abans d'acabar us volia preguntar també més o menys alguna cosa heu deixat anar, que és la relació que es genera entre els coworkers, no? És a dir, un et pot ajudar, el gestor, escolta, com s'omple aquest imprès, etc. Però estic segur que també deu haver vist néixer, no diré negocis, però gent que es troba i potser fan coses junts, no? És a dir, un fa una cosa i tal, ostres, ah, doncs jo puc ajudar, i neix una cosa nova de trobar-se en un espai com aquest. N'heu vist? Ho heu viscut, això?
Jo particularment crec que en un espai de coworking cal posar en valor sobretot les petites coses que deies al principi. Aquelles petites col·laboracions, diguéssim, sense contractes i sense intercanvi monetari entre mig, sinó és un banc del temps entre coworkers que s'ajuden. Crec que també t'haig de dir que a diferència, de nou, de coworkings o models que podem tenir a Barcelona, almenys l'experiència de la queda de coworking és la d'un professional força madur, ja amb una trajectòria professional bastant consolidada, que té bastant clar les coses que vol i que necessita. I llavors sí que quan hi ha necessitats concretes, aquí per posar-te un exemple, doncs tenim una traductora i tenim gent que treballa en diferents països del món. Doncs, per exemple, aquest és un cas claríssim de relació comercial entre coworkers, on sí que se li demanda feina. Tret d'això, home, el dissenyador gràfic també, amb temes de web, amb temes de logotips, amb temes d'identitat gràfica, també dona suport. I després hi ha altres professionals que, òbviament, és més complicat, perquè tenim directors financers de startups, tenim consultors de startups, que si tens la, no? Si tens l'empresa, poder sí. Però a mi m'interessa també molt explicar que sempre hem definit la queda coworking com un espai que no acaba on diguéssim, a la façana, a la porta d'entrada. Per posar-te un exemple, nosaltres no tenim ni cafetera, ni tetera, ni res d'això, perquè considerem que aquest és el negoci de dues portes més enllà, del nostre amic David. No volem competir, volem formar part del teixit del barri i del teixit del comerç local. Per tant, de la mateixa manera, podem aconsellar doncs, gent que treballa aquí a la proximitat. Mm-hmm. Jo crec que aquest concepte de coworking de proximitat que utilitzem molt a la Cleda té a veure amb això, amb entendre que això no és un lloc exclusiu, no és un lloc snob, no és un lloc que no té res a veure amb el centre de Sant Cugat, sinó que intenta arrelar-se tant com sigui possible. I en el cas del carrer Sant Jordi t'haig de dir que una cosa que em fa bastanta il·lusió és saber que aquí hi ha una llarga tradició de mecànics, que aquí va néixer una llarga tradició de marmolistes de Sant Cugat, que aquí, és a dir, que hi ha empanadors de principis del segle XX, per dir alguna cosa.
I la primera ràdio Sant Cugat és del carrer Sant
Jordi. També estava al carrer Sant Jordi. Doncs a mi això és una cosa que... Ja no sé si sóc nou Sant Cugatenc, perquè vaig arribar aquí fa 16 anys, però és quelcom que m'agrada molt, no? Que al final totes aquestes noves empreses, tot aquest nou coneixement, totes aquestes noves idees, al final es fusionin amb tot el que passa aquí al costat del carrer.
Molt bé. I Juanita?
Bueno, nosotros sí tenemos café acá, porque quedamos un poco lejos de los otros. Pero lo que nos importa y que vemos constantemente es gente que ha trabajado entre todos, se han dado aportes laborales. Hay muchos que se han contratado y no contratado, muchos solamente son a nivel de favor. Pero lo que tú dices, o sea, es muchísimo más allá de solamente el enfoque laboral que se da y que se ve en dinero, que se puede medir en euros. Pero más allá de eso, está el momento en el que te puedes encontrar. O sea, es la celebración de cuando alguien ha quedado embarazado y entonces, vamos a tener cubuequitos. O hemos asistido a nuestros matrimonios de acá de los coworkers, o estamos pendientes de dónde se consigue la mejor carne y podemos recomendar. O en algún momento, cuando estábamos antes de pre-COVID, hacíamos un evento que se llama el Potluck, donde cada cual traía algo para compartir a la suerte. Podíamos llegar con 25 tortillas de patatas o, bueno, siempre con algún plato colombiano que yo les traía. En todo caso, lo que sí sucede y que creo que es muy importante es que tú te sientes apoyado, ya sea porque te ponen like en Instagram todos tus coworkers y te ayudan a que el algoritmo te quiera, o porque, lo digo en mi caso particular, o sea, yo publiqué un libro en Colombia y todos mis coworkers me compraron el libro que no lo venden acá y lo mandaron a pedir a Colombia. O sea, ¿cómo uno no puede ser más agresivo? Como coworker, ellos me promovieron mi proyecto. Y eso mismo lo vemos en todos los casos. Si a mí me toca salir a montar, unas paredes con los de Gecko Wall, soy la primera. ¿Por qué? Porque ellos son mis coworkers y hay que ayudar a que los proyectos salgan adelante.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Als dos propietaris d'un coworking, doncs ho expliqueu amb molta empenta i molta il·lusió i estic segur que hi haurà molta gent que potser ho desconeixia o potser n'ha sentit a parlar, però igual diu, ostres, és l'espai que jo necessito i potser us venen a fer una visita i des de l'Ajuntament que pugueu donar-los una empenteta a tots plegats. Moltíssimes gràcies, Juanita, moltíssimes gràcies, Pep, moltíssimes gràcies, Esther. Fins a la propera.
Gràcies.
Gràcies.
Fins a la propera.